Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Retenir el talent i atraure les empreses del sector aeronàutic. Aquests són els dos objectius principals del Hub d'Innovació Aeronàutica que es vol impulsar a l'aeroport de Sabadell. Aleix Graell, bona tarda.
Bona tarda, Pere. L'Ajuntament ha aconseguit un acord amb AENA, la UPC i el Consorci de la Zona Franca per fer més atractiu l'aeròdrom sabadellenc i aconseguir que les empreses se sentin atretes pel projecte de la ciutat. En 6 mesos volen començar a veure'n els resultats.
El creixement de la incidència del coronavirus ens porta a la 5a onada de la pandèmia.
Així ho creu investigador del Biocom, Daniel López Codina, segons ha dit avui a Ràdio Sabadell. Una 5a onada diferent de les anteriors, ja que la gent més vulnerable està vacunada i els nous contagis, la majoria són entre menors de 30 anys i no acaben en hospitalització.
12.000 sabadellencs ja s'han sucat a les piscines municipals.
És el balanç de la primera setmana de funcionament. De moment no hi ha hagut aglomeracions ni problemes de convivència a la bassa amb les persones que es van a vacunar a la pista coberta.
I Miqui Lladó deixa la banqueta del juvenil A del Sabadell per encapçalar l'àrea internacional del club.
El Sant Cugatenc deixa enrere una etapa gloriosa a la banqueta del juvenil amb un ascens a divisió d'honor i amb l'objectiu complert de mantenir-lo a la màxima categoria estatal de futbol formatiu aquesta temporada.
Són algunes de les notícies que ampliarem en la pròxima mitja hora amb Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, cop d'ull als serveis. Dia de molta calor avui a Sabadell, 30 graus ara mateix, a les 7 del vespre. En Pere Cladera ens explica què ens espera per aquest cap de setmana. Molt bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs la situació meteorològica força tranquil·la a bona part del territori. Només a destacar, al llarg d'aquestes pròximes hores, el creixement de nuvolades, bàsicament cap al sector del Pirineu, però en principi sense precipitació. A destacar l'ambient càlid arreu del territori. De fet, la majoria màximes s'acabaran movent entre els 31 i els 36 graus fora del litoral i del Pirineu, i els més elevats es donaran sobretot cap al Pla de Lleida, on puntualment podrien arribar a superar aquests 36 graus que comentàvem. De cara a aquest cap de setmana, doncs parlarem d'un dissabte marcat per un augment de núvols durant les hores centrals de la jornada que deixaran el cel una mica enteranyinat. Seran núvols que circularan ràpid d'oest cap a est i, de fet, a partir de mitja tarda, en principi, haurien d'anar desapareixent. A destacar també alguns núvols baixos a primeres hores del matí cap a les comarques del litoral i prelitoral de Tarragona i a la tarda possibilitat d'algun ruixat cap a l'extrem nord del Pirineu, en principi sense gaire importància. I sí que els ruixats seran més presents durant la tarda de diumenge en alguns punts de les comarques interiors de Girona. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, trobem complicacions aquesta tarda a l'AP7, a l'alçada de la Roca del Vallès en sentit a Girona. Hi ha circulació molt lenta a causa d'una avaria en aquesta via. De fet, les cues ja arriben a Santa Perpètua de la Mogoda. També hi ha complicacions si volem anar cap a Lleida, a l'A2, a l'alçada de Castellbisbal, també a Gelida, a l'AP7, en aquest cas un altre cop, per congestió en sentit sud, també per una avaria. Si heu de passar per aquestes vies, tingueu prudència. Passen 4 minuts de les 7, innovació, talent, coneixement i inversions. Aquests són els 4 pilars del Hub Aeronàutic que acabarà sent l'aeroport de Sabadell. Aquest migdia s'ha signat un conveni entre l'Ajuntament, AENA, la Universitat Politècnica de Catalunya i el Consorci de la Zona Franca per convertir l'equipament sabadellenc en un espai que sigui atractiu per a empreses i professionals del món de l'aviació.
La col·laboració entre les 4 institucions té un objectiu clar, fer evolucionar l'aeroport de Sabadell i que, a part de ser liderat estatal en formació de pilots, també sigui un centre d'innovació i coneixement en aeronàutica. D'aquesta manera, els 120 estudiants que cada any es formen a l'Escola d'Enginyeria Industrial de la UPC tindran oportunitats laborals a la comarca i les empreses poden veure amb bons ulls instal·lar-se a Sabadell. Maurici Lucena és el president d'AENA.
Quan hi ha un gran aeroport en una regió, hi ha beneficis per la comunitat relacionats amb la mobilitat, l'atracció de talent, l'atracció d'empreses i centres de recerca, i això també, encara que sigui una altra escala, evidentment també és aplicable a l'aeroport de Sabadell.
L'alcaldessa Marta Farrés ha estat una de les que més ha insistit en la necessitat de teixir aquesta aliança per potenciar l'aeroport de Sabadell i ha posat alguns exemples del que aquest espai pot aportar a altres actors de l'acord.
A través doncs, de la Politècnica, de la Zona Franca i d'Aena, puguin, doncs, per exemple, elements com start-ups que es puguin venir a instal·lar aquí en algun dels hangars, projectes de la Universitat d'Innovació doncs, que en aquests moments necessiten una pista d'aterratge, una pista de vol doncs, per poder-se experimentar, doncs els puguem acollir aquí, perquè en aquests moments això no passa i aquests projectes han de marxar a l'estranger perquè no tenen un espai on poder anar, o vol dir doncs, que empreses del sector aeronàutic doncs, vegin que aquí, evidentment, a l'haver-hi investigació, a l'haver-hi innovació, a l'haver-hi la Universitat a darrere i Aena, doncs que es poden venir i instal·lar aquí.
De moment no es pensa en destinar cap partida pressupostària per millorar els espais i les infraestructures de l'aeroport, tot i que no descarten anar a trucar les portes d'Europa a la recerca de nou finançament.
I l'atur baixa a Sabadell per quart mes consecutiu. La ciutat ha tancat el mes de juny amb 986 persones menys a les llistes d'aturats i actualment hi ha 13.836 desocupats mantenint la taxa al 14,5%. Es tracta de la xifra més baixa des del març del 2020, quan es va produir el primer estat d'alarma a causa de la pandèmia de la Covid-19.
Aquesta tendència positiva significa una reducció de l'atur d'un 9% a la mitjana anual aquest 2021, una tendència que també es confirma a la comarca. Segons dades avançades pel Departament de Treball, al Vallès Occidental hi ha ara 56.179 persones que busquen feina, el que significa que més de 3.400 s'han reincorporat al mercat laboral aquest mes de juny. La taxa d'atur a la comarca és del 13,3%. Per Ivan Ramos, secretari comarcal de Comissions Obreres de Catalunya Central i el Vallès Occidental, això és un indici de que s'està recuperant l'economia.
Hem de revisar quins són els índexs de temporalitat enfront dels contractes indefinits i, per altra banda, també jo crec que l'anunci que va fer ahir la Generalitat de Catalunya per generar fins a 900 milions d'euros d'ajudes per estimular la contractació, sobretot d'aquells col·lectius més perjudicats per la crisi, com són els joves, les dones de certa edat i diferents sectors, jo crec que també és positiu i esperem que sigui per generar qualitat ocupació de qualitat.
Si mirem les comarques de Barcelona, el descens és de 23.464 persones. Malgrat això, la xifra total arriba a les 329.303 persones, de les quals 185.656 són dones.
En comparació al juny de 2020, hi ha un 8,8% menys de persones sense feina i ha fet una reducció, es nota sobretot, al sector serveis. Pel que fa a l'afiliació de la Seguretat Social, les comarques barcelonines van tancar el mes de juny amb 17.508 afiliats més, el que suposa, però, un petit increment del 0,67% respecte al maig.
Notícies vespre.
La cinquena onada del coronavirus ja és un fet. Els contagis s'han disparat i la incidència no para de créixer. Ara bé, per l'investigador del grup Biocoms de la Universitat Politècnica de Catalunya, Daniel López Codina, aquesta nova embestida de la pandèmia serà molt diferent de les anteriors. N'ha parlat avui al Cafè de la Ràdio. Núria García, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Diferent perquè els contagis es produeixen principalment entre menors de 30 anys i, per tant, en la seva majoria no acaben a l'hospital. Però sí que, si no es frenen, poden acabar col·lapsant l'atenció primària. López Codina demana als joves no perdre de vista que la Covid-19 és un perill real.
El fet de que no saturem els hospitals no vol dir que no hi hagi joves que acabin als hospitals i no vol dir que no hi hagi joves que acabin a la UCI. Aproximadament un 1% dels diagnòstics dels joves acaba a l'hospital, aproximadament un de cada 1.000 dels joves acaba a la UCI. No podem mirar només números, hem de pensar també en les persones directament.
De fet, atribueix el repunt de casos actual a pràctiques de risc, fruit d'un relaxament generalitzat amb l'arribada de l'estiu. Per això demana prudència i que es mantingui, diu, un comportament intel·ligent.
Evitar situacions de risc, i per tant, mascareta, distància, amb una festa amb activitat física, encara que sigui exterior, la transmissió és important, mascareta, distància, ventilació en els espais interns, no treure's la mascareta en els espais tancats.
En les últimes 24 hores a Sabadell s'han declarat 137 positius més, mentre que al Taulí Hi ha 17 persones ingressades, 4 de les quals es troben a la UCI. La velocitat de contagi a la ciutat s'ha enfilat al 2,17, el risc de rebrot als 271 punts, mentre que la incidència acumulada 14 dies és ara de 127 casos per cada 100.000 habitants.
I investigadors de la UAB, la UPC i la Vall d'Hebron desenvolupen una aplicació mòbil per detectar els símptomes de la fatiga crònica. L'estudi, que s'ha fet amb 77 persones, 32 homes i 45 dones, ha demostrat que la mesura el mesurament de la variabilitat de la freqüència cardíaca podria preveure la gravetat de la fatiga en pacients amb síndrome de fatiga crònica, que s'anomena encefalomielitis miàlgica.
La tecnologia consisteix en la cinta toràcica, que inclou un sensor per mesurar les variables hemodinàmiques cardíaques connectat al telèfon mòbil per tecnologia Bluetooth, un procediment que permet compartir els resultats amb el personal mèdic i, a més, és una tècnica no invasiva. Juan Ramos Castro, investigador del grup d'instrumentació electrònica i biomèdica del Departament d'Enginyeria Electrònica de la UPC, explica els objectius d'aquesta aplicació.
Podem fer un seguiment i com va canviant al llarg de la setmana o del mes, doncs aquesta variabilitat, que d'alguna manera està modulada pels símptomes que té el pacient, no? els períodes de recaiguda que pateix. No? I per tant, això sí que nosaltres podem fer un seguiment en aquest sentit. Aquest era un dels objectius, més que el diagnòstic, eh? El diagnòstic és més complicat.
L'estudi parteix de la previsió que en els pròxims anys aquesta síndrome de la fatiga crònica augmentarà a causa de la pandèmia de la Covid-19 i que, per tant, caldrà tractar millor els pacients.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
Obrim la crònica política. 6 de cada 10 accions previstes dins del Pla de Recuperació Covid de Sabadell ja s'han executat. El full de ruta, dotat de pràcticament 12 milions i mig d'euros, es va aprovar ara fa tot just un any.
Del miler d'accions en matèria de cultura, esports, urbanisme o reactivació econòmica que inclou el pla, el 90% ja estan en marxa. Pol Gibert, portaveu del govern municipal, ha posat de relleu algunes de les mesures incloses com el xec comerç o la recuperació de la pista coberta un cop tanqui el 18 de juliol com a vacunòdrom.
El xec a comerç també destaca també en quant a quantia, en quant a consignació pressupostària, perquè són molts recursos que es bloquen a la ciutat per incentivar el consum, recuperar el comerç dels establiments que han estat tancats durant la pandèmia, no? I també doncs, que la gent doncs, pugui veure's doncs, també que té un val de 20 euros per poder gastar en diferents comerços de la ciutat. No? També hi ha altres previstes, com per exemple la recuperació de la pista coberta, que també està consignada una partida i que esperem doncs, quan s'acabi la vacunació massiva doncs, que podem recuperar ràpidament.
El pla Covid-19 també compta amb fons de la Generalitat i la Diputació de Barcelona, que en total sumen 1,4 milions d'euros.
I la Crida pretén arrencar un compromís del ple municipal per millorar els serveis d'intervenció socioeducativa. Per això, dimarts vinent, la formació presenta una moció per garantir-ne el desplegament en el futur i poder continuar lluitant contra la pobresa infantil, que, segons la Plataforma d'Infància de Catalunya, afecta un de cada tres nens.
Actualment, a Sabadell funcionen 7 serveis d'intervenció socioeducativa municipals, però el Pla Estratègic d'Acció Social en preveu fins a 10. A banda, aquesta ampliació dels equipaments, la proposta a la Crida planteja 3 acords, com els períodes de licitació que siguin del servei que siguin més llargs i que s'amplin les jornades laborals d'educadors i integradors. El regidor cridaire, Lluís Pere Arnau, ha resumit els 3 acords que inclou el text.
La creació d'una taula amb les entitats socials que treballen amb la infància, l'adolescència i la joventut per abordar aquest desplegament del model 6 a la ciutat i en el sentit del desplegament geogràfic. Aquest seria el primer punt. El segon punt seria el tema de les fórmules de major estabilitat de col·laboració público-social. I el tercer seria un pla plurianual de desplegament en què s'abordi en diferents anys.
Al marge de la moció, el portaveu de la Crida, Nani Valero, també ha reclamat que els plens municipals tornin a ser presencials, tot i assegurar que el govern municipal està posant excuses per retardar el retorn als regidors al Saló de Plens.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Més de 12.000 banyistes han passat per la bassa i les 4 piscines municipals durant la primera setmana en funcionament. Malgrat que el temps no ha acompanyat, la regidora d'Esports, Laura Reyes, en fa una lectura positiva, sobretot perquè l'any passat aquests recintes es van haver d'obrir un parell de setmanes més tard per la pandèmia.
A més d'avançar-ne a l'obertura, també s'ha reduït el temps que es tanca al migdia per desinfectar-ne les instal·lacions. Reyes ho justificava així.
I la veritat és que ho hem retallat perquè també creiem convenient que oferia a la ciutadania el temps, o sigui, un major temps dintre de la instal·lació. I la veritat és que tot els conserges, tot el personal de piscina, pues la veritat és que s'acceleren en el procés i ho netegen tot i ho deixen tot llest per quan vingui el següent torn, que ho puguin gaudir igual que el primer.
La regidora també celebra que no hi hagi hagut aglomeracions, tot i el gran moviment de persones a la zona per anar-se a vacunar contra la Covid-19 a la pista coberta.
I optimisme entre els comerciants per les rebaixes d'estiu que acaben d'arrencar. Mentre que s'observa un repunt dels clients als carrers de Sabadell, els botiguers locals creuen que les vendes seran majors respecte del mateix període de l'any passat. Ho ha seguit el Rubén Estevez. Bona tarda.
Bona tarda. Des d'ahir s'han pogut observar molts abadellencs amb noves compres sota el braç, sobretot al centre de la ciutat. El sector de la moda serà de nou el que lideri aquest tram comercial, especialment en les grans franquícies. Així i tot, les mitjanes i petites botigues també han tingut els seus clients en les primeres hores del matí, amb ofertes que poden arribar al 70% de descompte. Respecte a l'any anterior, els consumidors consultats per aquesta emissora tenen previst treballar amb un pressupost més reduït i alhora han copsat menys establiments que s'hagin sumat a les ofertes. No obstant, els botiquers locals creuen que les vendes seran majors respecte del mateix període de l'any passat. El president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, veu les rebaixes com una porta oberta a l'optimisme, advocant per la omnicanalitat com a equilibri ideal entre la competència física i virtual.
La situació s'està normalitzant. L'any passat va ser una mica estranya i ara s'està normalitzant. I sí, estem normalitzant la situació amb la que les rebaixes també estan entrant en una dinàmica més coherent, més lògica.
Enguany, cada establiment tindrà els seus ritmes en l'obertura i el tancament d'aquestes promocions fins al 31 d'agost, data prevista per al tancament de les segones rebaixes.
Un quart de vuit, més notícies en un format més breu. La Societat Coral Recreativa El Ciervo cancela la seva festa major prevista per aquest cap de setmana.
L'equipament cultural del barri de Gràcia anuncia a les seves xarxes que un membre de la Junta ha resultat positiu per coronavirus. Així, la festa queda ajornada fins a nou avís.
Accident de trànsit entre un turisme i un camió a la carretera de Prats de Lluçanès.
Els fets van succeir prop de les 7 de la matinada. Un camió es troba aturat al semàfor quan la conductora del cotxe de 56 anys no va frenar a temps col·lidint amb el camió. La dona va ser traslladada a l'Hospital Parc Taulí amb pronòstic lleu. Intervenint als fets, hi havia una unitat del SEM i una altra de la policia municipal.
Els agents municipals immobilitzen un vehicle per un possible delicte de falsificació documental.
Cap a les 3 i mitja de la tarda d'ahir, la policia va aturar-lo en l'encreuament al carrer La Pana amb Girona. Al comprovar la documentació, van observar que la matrícula alemanya no era corresponent a aquell vehicle. Ja s'han instruït diligències judicials contra el conductor per aquest delicte.
I un altre delicte, en aquest cas, contra la seguretat vial al carrer Argentina.
I va ser ahir a les 9 del vespre en un control dels agents de la policia municipal que van aturar el conductor de 42 anys que tenia una suspensió judicial del permís de conduir i que a més presentava clars símptomes d'estar sota la influència de les begudes alcohòliques. Al conductor se li van instruir diligències judicials amb la corresponent immobilització del vehicle.
La Diputació de Barcelona dona més de 390.000 euros en crèdits a Sant Llorenç Savall i a Matadepera.
En el marc del caixa de crèdit que impulsa la Diputació, la corporació ha concedit per valor de 200.000 euros per la inversió en millores de la via pública i equipaments municipals a Sant Llorenç Savall, mentre que a Matadepera han sigut aprovats 96.800 euros per l'adquisició de software.
Duop, jazz i rock and roll amb gust a Mediterrani.
La rumba neix al carrer, filla de cuell gitanet. La rumba neix al carrer, filla de cuell gitanet. I sa germana que és la barrera, viu ruixadeta entre marines. I sa germana que és la barrera, viu ruixadeta entre marines.
Aquest vespre al Fresc Festival rep de Humphries Quartet, Aleix.
Doncs sí, el grup vocal barceloní que presenta l'espectacle Humphries 10, un repertori de celebració dels 10 anys del grup amb música i humor. Un show inspirat en els grans crooners nord-americans que ha comptat amb la direcció escena de Bel Coll, amb un dels millors grups estatals d'aquest estil de quartets barbershop. Janer Salicru apunta a alguns dels al·licients de l'espectacle.
És un estil que no sovinteja gaire aquí, encara que cada cop hi ha més quartets que coneixen aquest estil, i bé, és una proposta animada, amena, tal com tu deies al principi, dins d'aquest estil general que és el barbershop hi ha molts diferents, o sigui, arranjant diferents tipus de música, tant pots trobar musical tipus Broadway, o pots trobar un estàndard de jazz, o pots trobar una música de pel·lícula, per exemple, de Disney, per exemple, no? I això ho fa molt amè.
L'espectacle de Humphrey's Den es podrà veure aquest vespre a l'Amfiteatre dels Jardinets a partir de 2:15 de la nit. Qui vulgui anar, encara queden entrades, però no gaires. De la festa i del sabor, para, 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 del sabor.
Es mejor eso que morir.
Los chinos inventaron el coronavirus.
Coronavirus.
Esto se van a volver aquí a apocalipsis zombie o algo así.
La ciencia ficción solo me ha traído tristeza y sufrimiento.
L'univers del fantàstic a Quimèric.
Divendres a les 8 del vespre i en redifusió diumenges a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid.
Fantasia, terror, ciència-ficció, a Ràdio Sabadell.
És perfecte.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El sector inmobiliario se está transformando. ¿Cómo cambia la experiencia de compra y alquiler con las herramientas digitales?
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Vitamina.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. L'equip del Vitamina marxa de vacances. Tornem al setembre. Però, ei, que teniu ràdio per estona tot l'estiu, cada divendres i dissabtes a partir de les 11 de la nit, música electrònica sense interrupcions. Que tingueu molt bones vacances, descanseu i seguiu-nos a Instagram, @vitamina946.
Vitamina Dance. Tu posa la ràdio, nosaltres la música.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Nou minuts per 8:15. Sortint de Sabadell i la comarca, el secretari general de l'ONU, Antonio Guterres, ha avalat aquest divendres els indults als presos del procés.
Guterres ha afirmat que, malgrat que no és propi del secretari general de l'ONU comentar les qüestions de política interna, considera que hi ha un principi global essencial, que és que tots els problemes s'han de resoldre políticament a través del diàleg. Ha fet aquestes declaracions des de la Moncloa, on s'ha reunit amb el president espanyol, Pedro Sánchez.
Salut anuncia la pròrroga de les mesures del Procicat.
Continuaran vigents, doncs, les mateixes normes per combatre l'expansió de la pandèmia disparada des de fa 2 setmanes a causa dels contagis entre la població més jove, poc o gens vacunada encara. El conseller Argimon també ha aconsellat augmentar la presència del teletreball al màxim possible.
Inspecció de Treball sanciona amb 180.000 euros i Cuocse per l'explosió que va causar 3 morts.
És el resultat d'una investigació i anàlisi de documentació per part de l'organisme de la Generalitat. Ha determinat la responsabilitat de l'empresa en els fets ocorreguts, constatant una infracció molt greu per diversos incompliments i preventius de la seguretat, salut i laboral.
Elite Taxi denunciarà un taxista per tirar a terra amb el seu vehicle i de forma intencionada una moto amb 2 persones.
El conductor no es va aturar després de l'incident i va continuar la marxa. L'associació ha afirmat que l'Institut Metropolità del Taxi obrirà un expedient sancionador davant de la vergonya i el perill, diuen, d'aquests esdeveniments.
I acabem, la Unió Europea arriba a un acord entre 130 països perquè les multinacionals paguin impostos allà on fan el negoci.
D'aquesta manera, les multinacionals ho tindran més difícil per allotjar-se en paradisos fiscals i evitar pagar els seus tributs. Després de 7 anys treballant-hi, l'acord ha rebut un gran impuls amb la decisió del G7, que en aquesta última reunió a Anglaterra va arribar a un acord per fixar un impost mínim del 15% del benefici de les grans corporacions. Irlanda, Hongria, Estònia i Xipre són els únics socis de la Unió que encara no l'han signat.
I ara els esports. Miqui Lladó canvia la banqueta del juvenil A del Sabadell per l'àrea internacional del conjunt arlequinat. El Sant Cugatenc deixa enrere una etapa de 2 anys històrica per als sabadellencs. Adrià Arroyo, bona tarda.
Bona tarda. En el primer va ascendir el juvenil A del centre d'esports a la divisió d'honor juvenil i en el segon l'ha mantingut a l'elit amb una molt meritòria 6a plaça. Ara deixa els terrenys de joc per anar als despatxos. De fet, ja desenvolupava algunes d'aquestes funcions compaginades amb la tasca d'entrenador, però ara s'hi dedicarà al 100%. El centre d'esports aposta així per aquesta expansió internacional amb un departament que s'encarregarà, entre altres coses, de la captació de jugadors forans per als seus conjunts de base o de atraure equips que vinguin a Sabadell a fer estades. Lladó compta amb una àmplia experiència en aquest sentit, ja que ha treballat a l'estranger, a països com l'Índia, Mèxic o els Estats Units. En l'actualitat, de fet, es troba a Califòrnia. El Sabadell, per cert, té previst anunciar el seu substitut a la banqueta del juvenil A a principis de la propera setmana.
Al Sabadell arribaran les pròximes hores els 500 abonats, un 10% de l'objectiu de 5.000 socis que ha marcat en els primers 3 dies de campanya. Més de 400 arlequinats ja han retirat el seu carnet.
Els gestors de l'entitat són optimistes tenint en compte que resten gairebé 2 mesos per l'inici de la Lliga. En l'última temporada, recordem, es va fregar la xifra dels 3.300 abonats, tot i no poder entrar al públic a l'estadi. I el retorn dels seguidors de la nova Creu Alta s'espera que sigui l'empenta per aconseguir aquests 5.000ers, en fet que trencaria el sostre social del Sabadell a la categoria. El club, per facilitar-ho, ha establert preus populars i compensacions per als que l'any passat van pagar l'abonament.
El Creu Alta Sabadell en vol espera mantenir-se a Primera Nacional malgrat el canvi d'última hora a la classificació. A l'entitat arlequinada tenen la convicció que la federació els hi proporcionarà una plaça a la categoria. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Pere. El comitè de competició ha decidit retirar la sanció que li va imposar el Palau Tordera pel partit suspès contra l'altre equip sabadellenc de la categoria, l'Oar Gràcia. Això fa pujar un lloc als palauencs en detriment dels arlequinats que es veuen abocats a la zona de descens. Ara bé, enguany es dona una circumstància. Cap equip ha pujat des de Lliga Catalana i els dos de Nacional que es van classificar per les fases descens han ascendit. Això deixa 2 vacants en el grup del Creu Alta i esperen que una sigui per ells. En cas contrari, el club apel·laria perquè, si no, segons considera el coordinador Eloi Vila, la competició quedaria adulterada.
Nosaltres estàvem salvats a 3 jornades d'acabar la competició i no competeixes igual quan un cop saps que estàs salvat. A més, nosaltres teníem el Martí, que era el nostre jugador més important i que decanta més. Teníem lesionat del turmell i vam dir, pues no forcis perquè ja està tot fet, i vam jugar els últims 3 partits sense Martí.
El Creu Alta Sabadell, en tot cas, només presentarà recurs si es consumés el descens.
La Madrid-Lisboa non-stop s'ha posat en marxa aquest matí amb la presència d'un equip sabadellenc, el Cicles Berenguer. Es tracta d'una prova per relleus que s'ha vist escurçada per la pandèmia.
El traçat original constava de 700 quilòmetres i 55 hores per poder-los recórrer. Ara, la cursa de resistència acabarà diumenge a la reserva de la biosfera Tajo Internacional, que per no entrar en territori portuguès. Ho explica un dels ciclistes, Santi Ramos.
Constava de 10 trams i, bueno, malauradament no es pot fer tota la cursa fins a Lisboa, queden els 700 quilòmetres. L'organització ha decidit, per problemes amb Portugal, retallar, i llavors realment queda la cursa amb 550 quilòmetres aproximadament, retallant també el que correspon a les hores de tall per poder arribar fins a Cedillo.
El Cicles Berenguer pren part d'aquesta Madrid-Lisboa non-stop amb 2 equips de 3 corredors cadascun.
Els jugadors de menys de 18 anys del Sabadell Rugby Club jugaran demà contra el Menorca. Compartiran equip amb les joves promeses dels Carboners de Terrassa i del Mataró. Serà una manera de descobrir un rugby diferent, com comenta el nou president de l'entitat, Oriol Ferran.
Van trucar que li volien fer un regal als seus nens i havien pensat de venir a Barcelona. I van els de Menorca i ens van dir, podríem muntar un partit? I va ser un, vale, però hem hagut de gestionar això amb 3 equips més, i es veu que els fan com això, pues, per celebrar el final de temporada. Diu que estan molt cansats de que sempre estan jugant contra la mateixa gent, perquè al cap i a la fi deuen ser l'únic equip de Menorca, i crec que a Mallorca n'hi ha 2. És a dir, aquesta gent està jugant sempre amb els mateixos 2 equips. Volen veure altres equips, altres estils de jugar, etc.
Can Jofresa a Terrassa serà l'escenari del partit demà a les 12 del migdia. Acabem amb notícies en un format més breu i en clau general, perquè en joc el partit dels quarts de final de l'Eurocopa, que enfronta Espanya contra Suïssa ara mateix, minut 72, Suïssa 1, Espanya 1.
El guanyador d'aquesta eliminatòria s'enfrontarà a les semifinals contra el qui passi del Bèlgica-Itàlia, partit que arrenca avui a les 9 de la nit. A l'altra banda del quadre, demà es disputaran els altres 2 partits de quarts, l'Anglaterra-Ucraïna i el República Txeca-Dinamarca.
I la Copa Amèrica coneixerà també avui els seus 2 primers semifinalistes.
A les 11 de la nit, el primer partit de quarts enfronta el Perú i el Paraguai, mentre que a les 2 de la matinada arrencarà el Brasil-Xile. Demà serà el torn de l'Uruguai-Colòmbia i l'Argentina-Equador.
Jonathan Giraldez és el nou entrenador del Barcelona femení.
El gallec era l'assistent de l'estaf els darrers 2 anys i mig i pren ara relleu de Lluís Cortés, el tècnic del triplet. Giraldez signa per un any amb opció a un segon.
I en ciclisme, Mohoric guanya avui l'etapa del Tour de França.
L'eslové ha arribat a meta en solitari amb una dura jornada de mitja muntanya per als favorits. El mallot groc de Mathieu Van Der Poel ha augmentat l'avantatge respecte als perseguidors a la general a gairebé 4 minuts.
Menys d'un minut per 7:45. Marxem. Recordeu que trobeu tota aquesta informació ampliada a radiosabadell.fm. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.